Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
A actualització informativa us parla Borja de Maria. Les fiscalies espanyola i alemanya es reuniran avui per l'extradició de Puigdemont. L'objectiu, segons fonts de la fiscalia alemanya, és aconseguir de manera ràpida i eficient la informació que precisen, ja que per fer aquests requeriments per escrit podria allargar-se l'intercanvi d'informació. Precisament la Unió Europea va validar ahir la decisió d'Alemanya de no aplicar l'extradició de Puigdemont pel delicte de rebel·lió. El mes de desembre, Espanya va considerar que la llista de delictes que permeten l'extradició automàtica havia quedat obsoleta. En aquell moment, la Comissió Europea ja va dir que no es plantejava modificar el mecanisme. Parlem de l'informe d'Amnistia Internacional sobre la pena de mort al món a l'any 2017, que presenta indicadors esperançadors. Amb l'abolició de la pena capital en alguns països de l'Àfrica subsahariana, hi ha hagut 993 casos d'execucions en 23 països, una xifra que suposa un 4% menys que el 2016. Xina continua sent el principal executor del món, però també n'hi ha d'altres com Pakistan, Iraq, Aràbia Saudita i Iran, que tenen el 84% de les execucions de pena de mort. En clau religiosa, però també social, els caputxins de Sarrià es van comprometre a resoldre en un termini de 2 mesos les anomalies que han fet interrompre el servei del Banc dels Aliments. I el Banc dels Aliments, per la seva banda, es va comprometre a continuar subministrant els aliments als caputxins de Sarrià. Ambdues institucions van voler posar punt i final a la polèmica causada per la decisió del Banc dels Aliments d'aturar el servei fins que el resolguessin, aquestes anomalies de caire administratiu. Una polèmica que a les xarxes socials es va vincular a la celebració d'una pregària per demanar la llibertat dels polítics empresonats als caputxins de Sarrià. Fins aquí la informació. Ens actualitzem a les 10. Continua endavant la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Cada divendres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, Escala Cultural. Opinió, entrevistes i cultura. Presentat i dirigit per Jaume Escala i patrocinat per Pedralba, se centra el teu comerç de proximitat a l'Avinguda Diagonal 615 de Barcelona.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 9:15 del matí. Avui parlarem del paper de la dona al sector social, també anomenat tercer sector, un àmbit on generalment abundem més les dones i on fins ara els càrrecs directius o de representació els han ostentat normalment els homes. O podem dir que les coses estan canviant. Per fer-ho, ens acompanya la Sònia Fuertes, presidenta de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social. Bon dia, Sònia.
Bon dia.
I també ens acompanyen 3 de les nostres tertulianes habituals, en aquest cas ben expertes en temes relacionats amb matèria social. D'una banda, la Laura Guijarro, responsable d'incidència a Sant Joan de Déu de Serveis Socials, representant espanyola a la Federació Europea d'Entitats que Treballen amb Persones Sense Llar. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
La Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, justament una entitat del tercer sector. Bon dia, Mireia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I l'Olga Ortiz, advocada i exregidora de Benestar Social i Família. Bon dia, Olga.
Bon dia.
Sònia, per començar situant-nos des d'un punt de vista una mica més personal, parla'ns de quin ha estat el teu recorregut en aquest àmbit del tercer sector.
Bueno, a veure, jo tinc un recorregut que podríem qualificar una miqueta de precoç, no? Perquè a mi m'interessa l'acció social des de molt jove, en un context, continuo sent jove, però en
això
un
està
context...
a la vista.
Gràcies. No, però als anys 80, on hi havia moltíssimes coses a fer, hi havia formacions que ara ja són reglades amb categoria de grau, que en aquell moment no existien sota la modalitat universitària, sinó amb altres modalitats, com una escola d'educadors especialitzats, per exemple. Uh-huh. I jo entro d'una manera relativament circumstancial, que no crec que ho sigui, perquè aquestes coses al final sempre hi ha un component d'elecció important, als 16 anys, perquè començo a vincular-me amb un esplai, amb un espai de Barcelona Franja Besòs, la Via Trajana, on hi havia moltíssimes necessitats, i de fet no hi havia una resposta de l'administració llavors per tot el tema de lleure dels nens, les nenes, els adolescents. I aquí ja començo un cert rodatge que al principi em porta des d'aquest esplai a fer unes colònies a Baró de Viver, d'allà a col·laborar al lleure, començo a formar-me com a educadora social, i ja entro molt ràpid, també força jove, amb 19 anys, a fer pràctiques en una comunitat terapèutica, i aquest serà l'àmbit on desenvoluparé més la meva trajectòria professional. Després, i jo crec que aquí sí que és una qüestió que podríem extrapolar a moltes de les persones que treballem a l'acció social i al tercer sector social, perquè va de la mà del propi recorregut que hem fet com a sector, començo a vincular-me amb espais de xarxes. En aquest cas molt a ECAS, però no només, amb la intenció de compartir coneixement, d'assolir un major impacte pel que fa a la sensibilització, a la implicació de la ciutadania, a la incidència política. I estem parlant d'una història de 14 anys, que és la que té en aquest cas aquesta federació en concret, i a poc tot aquest treball en xarxa, que al principi va molt de la mà dels continguts més tècnics, i cada cop més de temes de comunicació, de temes d'incidència i de temes de poder fer propostes concretes que es puguin traduir després en polítiques i etcètera, doncs cada cop més va prenent més rellevància en el que és la meva trajectòria.
Creus que has parlat de com ha canviat el sector social en el sentit de que hi hagi hagut un seguit d'estudis universitaris que hagin pres cos per formar les persones que es dediquen? Creus que aquest recorregut, aquesta capacitat d'incidir en l'àmbit universitari, li dona més rellevància o més visibilitat?
Clar, pel tema, en relació a l'acció social, per exemple, el fet de que la formació dels educadors i educadores socials sigui ara un grau universitari, a diferència dels anys 80, que no ho era, comporta un reconeixement i també l'assoliment d'uns continguts que han de venir avalats per una formació universitària. Vull dir, això ja comporta un canvi substancial molt important. Després hi ha un altre tema que jo sovint destaco, que és la formació que en aquell moment comença a fer SADE, que jo diria que era a finals dels anys 90, principis, no? Jo, de fet, és una formació que vaig fer l'any 2001-2002, no? Que és la que coneixem nosaltres com l'EFEGONG, no? La funció gerencial a les ONGs, que també, clar, estem parlant 2001, bueno, doncs són 18 anys d'història, el fet de que una entitat, en aquest cas és SADE, consideri que ha de començar a formar els directius del tercer sector social i que això tingui després molta demanda per part dels propis directius, bueno, el que posa de relleu és que hi havia una necessitat de professionalització creixent. Que jo crec que ara ja podríem dir que això no és la necessitat actual, que no vol dir que nosaltres no considerem que hi ha una millora contínua, evidentment que hi és la millora contínua, però no tenim la necessitat que teníem llavors. Sí, ja és. Els temes de gestió del coneixement, competències professionals, tot aquest tema, el tercer sector, ui, moltíssim més, sí.
Parles una mica de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social.
A veure...
Què feu? Què és el que fa... Com treballa?
Bueno, nosaltres, ECAS, és una federació que aplega unes 106-107 entitats, totes elles molt diverses, que intervenen a tot el territori, a Catalunya, amb temàtiques també diferents, no? I el que cerquen a la federació i el que crec que la federació s'ofereix és un espai de treball compartit. de treball compartit pel que fa a una manera d'entendre l'acció social i després pel que fa a la intervenció en àmbits concrets que són els propis de la federació, que bàsicament són l'àmbit de famílies, per exemple, política de famílies, execució penal, no? Execució penal entenem, per tant, tots els programes d'intervenció intrapenitenciària també en medi obert, tot el tema d'inserció laboral, totes les qüestions que tenen a veure amb inclusió, per tant, tota la qüestió de rendes, l'acció comunitària. Vull dir, nosaltres treballem d'una forma o el que vetllem sempre és perquè hi hagi una cultura de la participació que sigui el més afavoridora possible d'aquest intercanvi i que llavors reculli les inquietuds, necessitats i demandes de les entitats sòcies, que tenen a veure amb el que nosaltres copsem com, necessitats socials.
Bueno, que déu-n'hi-do, eh? Pels àmbits sí. que treballeu, pràcticament a sota de cada cantonada en teniu un de problema en el que s'hi pot incidir d'alguna manera.
Totalment.
Per tant, l'entitat com a tal, la federació, treballa en un model organitzatiu de participació
sí.
en el qual...
Sí, nosaltres tenim un model de participació, que d'una banda tenim els òrgans de govern, que com entenc que totes les federacions, l'òrgan de govern per nosaltres Sobirà és l'Assemblea, que és l'espai on estem totes les federacions. Després tenim els nostres òrgans de govern, que és la Junta o la Comissió Permanent, però el que sí veiem és perquè hi hagi una construcció col·lectiva del nostre saber, de la nostra incidència i del nostre projecte com a federació. Això que vol dir? Que la Junta s'articula amb responsabilitats, amb referents, que guarda relació també amb l'expertesa de la seva federació, de la seva persona, i que, a més, tot això ens permet vincular el que anem treballant en juntes cap a comissions i grups de treball i a la inversa, no? Anem fent un treball que parteix molt de l'expertesa de les entitats, perquè concebem l'acció social com a una acció centrada en la persona i en la comunitat, que s'ha de fer des de la proximitat, també, i que no pot ser una acció vinculada a col·lectius, no? Perquè entenem que el col·lectiu, a vegades, o la definició de col·lectiu pot ser estigmatitzadora. A nosaltres ens agrada més parlar de situacions de vulnerabilitat, condicions de vulnerabilitat, perquè al final la denúncia que fem és la del model socioeconòmic que tenim.
Clar, per tant, quan parleu de branques d'acció, no esteu parlant tant de col·lectius com de la incidència que pot tenir sobre una determinada persona, certs aspectes d'indigència, d'exclusió, del que sigui, de cadascuna de les possibilitats en les quals vosaltres podeu incidir.
Clar, per exemple, nosaltres quan parlem de pobresa i d'inclusió, tot el que és adjectivar la pobresa, entenem que ho hem de fer a vegades per poder promoure accions metodològiques més adients. Per exemple, si parlem pobresa energètica, doncs això ens ha de servir per establir una sèrie de mesures per aquest fenomen. Però al final, o pobresa infantil, però al final el que és pobresa. I quan segmentem ho fem per conèixer més i donar millors respostes. Però no estem parlant de pobresa energètica com un fenomen aïllat que no el puguem vincular amb uns salaris molt baixos, amb una garantia de rendes que no tenim del tot resolta, amb uns habitatges que són molt cars. Vull dir, al final, tot això està molt imbricat. Per tant, sempre acabem demanant una transformació del nostre model. És el que diem.
D'aquesta manera, la federació hi pot generar sinergies entre cadascun de les diverses entitats que hi formen part, no? Perquè d'alguna manera interactuen entre elles a través d'aquests comitès.
No? Clar, perquè al final tu no pots... L'acció social, i més en el segle que vivim nosaltres, està molt interconnectada. El segle XXI està tot interconnectat. Tu no pots donar una resposta a la garantia d'ingressos sense tenir en compte, per exemple, els preus de l'habitatge. Per exemple,
el conjunt de polítiques públiques que hi formen part, de cada
dels subministraments, el tema del salari, tenim molts debats sobre la taula ara mateix, salari mínim, no? Tot el que és la precarització, l'accés dels joves, no només amb una ocupació, sinó el que seria una possibilitat de recorregut professional, no? Al final, si anem reduint els temes, ja ens estem enganyant, perquè tots aquests temes van molt vinculats i hem de ser capaços de fer una mirada molt més integral. Igual que quan parlem no de polítiques socials, hem de poder parlar de les polítiques socials com a inversió i no com a despesa. I quan parlem d'inversió, hem de parlar també del nostre model de recaptació i quina és la nostra cultura al respecte. Vull dir, el tema social és molt més complex.
És quasi bé tot, no? D'alguna manera, som la que som, com a mínim, aquesta dimensió social que tots tenim, no?
Sí.
Si et sembla, Sònia, obrim els micròfons perquè les nostres tertulianes, que hi tenen també una certa expertesa, no?, podem dir, una o bastant expertesa amb els temes relacionats amb el tercer sector, jo crec que hi poden tenir molt a dir, entre altres coses, perquè aquest és un programa que parla sobre les dones, i encara que sigui des d'aquest punt de vista, sí que hem de parlar d'un col·lectiu en el qual el tercer sector té un protagonisme especial, no? Sabem que moltes dones s'hi dediquen, que hi ha una certa inquietud femenina pel que fa referència a les situacions d'exclusió, de discapacitació, d'aquests temes que són importants del punt de vista de la integració. No?
Exacte. És cert que fins ara, o fins fa relativament molt poc, majoritàriament qui treballava, o sigui, tant des del punt de vista del treball com des del punt de vista del voluntariat, majoritàriament eren dones, o som dones les que hi hem estat implicades. En canvi, des del punt de vista de les juntes directives, òrgans de govern, fins fa molt poc, han estat homes. Darrerament, els últims anys, estem veient aquí, hi ha un canvi de truita, la cosa s'està girant, i cada vegada, doncs, a dalt de tot, a presidències, a direccions, estem veient dones. Darrerament, doncs, a la taula del tercer sector, fins ara era l'Oriol Illa, ara tenim a la Francina Alsina, que ja era també la presidenta de Voluntaris de Catalunya. Al telèfon de l'Esperança també tenim una dona, la Rosa Buixarrais, al Banc dels Aliments també. Durant molts anys ha sigut l'Eduard Arruga i anteriorment sempre havien sigut homes i ara tenim a la Roser Brutau.
Que no finalment han arribat.
Clar, o sigui, exacte, i a tot arreu estan arribant, però no amb això vull dir que siguin o siguem millors. No, no, no. O sigui, de ser som tots iguals. El tema és que és un sector on sempre les que majoritàriament hem treballat, i quan dic majoritàriament amb xifres molt, però molt descompensades, i per fi, que és el que toca, perquè, clar, doncs aquestes persones ja es van fent grans, doncs el que toca és que qui ha estat treballant és qui arriba a les presidències o a les direccions.
Està clar, per tant. Sí, Olga, perdona.
Jo crec que, arrel del que diu ella, i des de l'administració pública, quan vaig estar com a regidora durant la legislatura 11-15, clar, és el que ha dit la nostra ponent o l'entrevistada, es tracta de veure les polítiques socials com una inversió. Per què? Perquè si tu et planteges que un ajuntament en un moment determinat està perdent diners perquè està destinant a uns capítols concrets a part del pressupost, depèn de com ho expliqui aquell regidor, depèn de com ho expliqui aquell alcalde. Si solucionem els problemes que tenim socials a la nostra ciutat, al nostre poble, i amb ajuda del tercer sector i amb les entitats socials, perquè l'Ajuntament és impossible que arribi a tot arreu, i si no fos per aquestes entitats, és impossible fer un treball de camp. Per tant, jo estic molt d'acord en que en el seu moment ho vaig mirar com a polítiques d'inversió, i sobretot també m'ha agradat molt el terme que utilitzes, és vulnerabilitat. No es tracta de pobresa. Jo crec que la paraula pobresa ens porta al nostre imaginari a situacions que no tenen que veure a vegades amb situacions reals de famílies que en moments determinats es queden sense treball i que necessiten de les ajudes i d'aquests reglaments que nosaltres anem creant com a polítics. Diu, què feu els polítics? Pues fem aquests reglaments d'ajuts socials i que contemplin totes les situacions de vulnerabilitat, perquè la pobresa energètica no deixa de ser també, a vegades, també situacions desesperades de famílies que no tenen ingressos, que poden perdre el seu habitatge, que no tenen per menjar. A Mataró, en aquest cas, el que vam voler fer i vam estar treballant és en crear un banc d'aliments, però que no fos amb les típiques cues, per dignificar una mica aquesta imatge. Això són les polítiques que crec que s'han d'invertir.
Una vegada la Laura també ens havia parlat d'això, no? D'aquesta circumstància en la que certes persones es poden trobar i no tant de classificar les persones en raó d'una determinada circumstància, oi, Laura?
Clar, jo crec que etiquetar les persones per si són pobres, si no són pobres, si són sense llar, si no, és una errada. A més, les etiquetes fan molt de mal. I, de fet, ja el terme, per exemple, ser una persona sense llar, ja des del meu punt de vista no hauria de ser així, perquè ja el verb ser, no?, implica que ets així, és com ets alt, ets baix, ets una persona sense llar, és un, no?, com deia la Olga, pot ser temporal, i per tant etiquetar les persones fa molt de mal. Jo a més volia parlar de lo que deia la Mireia, de per què hi ha més dones treballant en el tercer sector que no pas homes, sobretot, no?, a la base, i quan vas pujant a la piràmide ens trobem més homes. Potser ens hauríem de preguntar com a societat per què hem arribat fins aquí, no? I jo crec que bueno, que el tercer sector sempre s'ha vist com quelcom que és molt vocacional, no? Les persones, per això està bé professionalitzar el sector, i que sigui ara estudis universitaris. Llavors, què passava? Que les, per tradició, les persones que tenen cura dels altres sempre han sigut les dones. Per tant, són les dones les que estaven treballant doncs, amb persones vulnerables, com diu la Olga, i per això crec que hem arribat en aquest punt i per fi està canviant una miqueta. No sé si està canviant tant com a les dones ens agradaria, però, no?
Però sí que és veritat que davant d'aquesta professionalització del tercer sector, que això ha sigut bàsic, sí que crec que estem vivint l'empoderament del tercer sector.
Sí.
Sí que de cara en fora. Per què? Perquè també la conjuntura que hem viscut aquests darrers anys, degut a la crisi econòmica, que al final ha afectat en tot, política, social, absolutament a tot arreu, què ha passat? Doncs que des de les administracions públiques no s'han pogut dedicar tants recursos com es dedicaven fins ara, i el pes i la gran feina que fan les entitats socials, tot el que és el tercer sector social, ha agafat molta rellevància.
I el sector privat no s'hi volia dedicar perquè no hi havia un guany possible, es dedicava a altres coses.
Exacte.
Quedava desmantellada una assistència general que ningú podia cobrir, uns perquè no volien i d'altres perquè
no podien. Clar, aleshores, aquí el tercer sector social ha anat guanyant terreny gràcies a l'esforç de moltes persones i de molts voluntaris, i estem davant de l'empoderament. De l'empoderament, i que per sort cada vegada s'estan fent més estudis. És cert que el primer a nivell ja de renom va ser el de SADE, però no tothom podia accedir a pagar aquests estudis. A més, moltes vegades SADE també ja sabeu que funciona, que són les pròpies empreses que ho paguen, però aquí les entitats socials no podien pagar pels seus treballadors. Clar, aleshores, això era complicat, i per sort SADE va ser un precursor i estan sortint molts més llocs on es fan els estudis.
I el fet de que això, des del punt de vista de la pròpia titulació, que permeti a la gent tenir una... La titulació necessària per poder exercir aquest tipus de feina, d'alguna manera també pot repercutir sobre la manera en què a l'escola es plantegin les sortides professionals i, per tant, un canvi de mentalitat des de les pròpies persones a les escoles, en els models d'inclusió que es puguin plantejar per part de...
A veure, jo crec que ara mateix, jo quan parlava, a veure, als anys 80, jo, és una anècdota personal, eh? Jo vaig veure un programa a la tele i jo no sabia on s'havia d'estudiar això. I llavors hi havia l'Institut Municipal d'Animació Esplai, l'IMAE. Vaig anar a l'IMAE i vaig preguntar, escolteu, això? I em van dir, hi ha una escola d'educadors. Ara, quan tu vas a fer, perquè nosaltres, des de tot l'àmbit de l'acció social, se'ns demana a vegades, quan vas a fer una xerrada en un institut, és una orientació professional que ja tenen clara, i saben, eh? I, de fet, no és una única universitat on es poden formar, i fins i tot hi ha també dobles titulacions, i això ha ajudat, no?
I un ventall molt ampli, no?,
de disciplines. Per en diversos àmbits de l'acció social, i, a més, ja tothom té una visió que encara que ja estigui sota aquesta perspectiva de la cura, també té una visió més professional, i jo crec que això és molt interessant. Ara, jo... Hi havia una qüestió que estaves assenyalant que m'agradaria rescatar, i jo penso que hem de ser optimistes pel que fa a la presència de les dones en el tercer sector social, és evident, però també hem de destacar els riscos, no? Uh-huh. I a banda d'aquest risc de la conceptualització, a vegades, del tema de la cura com un tema propi de dones, tenim un 74% de professionals que són dones, no tenim un 74% de directius que són dones. Uh-huh. Aquest és un primer aspecte sobre el qual també ens hem d'aturar. També estem sotmeses a la doble càrrega. Clar, no, el tercer sector social és social i es dona en un context, en una societat com aquesta, que les dones tenen doble càrrega. Això també passa en el tercer sector social. Llavors, hem de veure com podem introduir noves modalitats, i aquí hi ha tot el debat sobre usos del temps i com ens organitzem, perquè aquesta doble càrrega no la pateixin també les dones del tercer sector social. Perquè això després té una translació en el seu recorregut directiu. És evident.
Bueno, al final tornem als temes que recurrentment en el programa surten i que, per això que dius, estan justament molt relacionats, no?
La reforma horària, conciliació, acaba afectant a qualsevol sector.
Clar.
Però, en canvi, a nivell de regidoria, ens trobem que la majoria de dones portem serveis socials o benestar social o joventut o dona. És a dir, que sí, jo em trobava molts directius homes en el tercer sector, però, en canvi, les que eren més érem regidores.
Aquí porta la cartera.
Perquè es consideren menors, carteres menors?
Jo no sé, jo mira, et podria dir que és la cartera amb més responsabilitat, amb més debat a l'hora dels plens municipals, amb la que fas més incidència en el canvi de la societat i amb qui tractes amb més persones, perquè és una regidoria amb la que realment tractes amb persones.
Jo no ho consideraria una cartera menor.
Bueno, no ho dic que no ho sigui, sinó una consideració política.
A nivell general, no crec que políticament es consideri una cartera menor. Però ja es dona directament, sí. O normalment es dona a una dona.
Una dona.
El perquè real, no ho sé. Potser per aquest tema que es lliga amb la sensibilitat que arrosseguem. No?
Fèiem reunions regidores a la Diputació de Barcelona de serveis socials i dèiem tots som dones.
O amb aquesta altra dimensió que hem destacat alguna vegada que té a veure amb la capacitat de la dona per seduir-se per coses pràctiques.
Tocaves un tema abans, Montse, de l'educació, sí. De com des de les escoles. Jo crec que el tema de treballar-ho des de les escoles és molt important de cara als nens. I ara sí que em refereixo als nens masculins. Mm-hmm. Perquè si sempre això està com molt incentivant a les dones o a les nenes, però jo crec que els nens també, si des de petits els eduquem doncs, a fer un voluntariat a determinades èpoques de l'any, que participin, per exemple, és un exemple, a Banc dels Aliments cada vegada hi ha més col·legis, tant públics com concertats, que...
part dels crèdits de la pròpia... De l'intercurricular, són això.
Exacte, per exemple, han arribat acords amb Arrels, amb el Banc dels Aliments, amb diverses entitats, i fins i tot ara ja des de l'edat d'infantil, hi ha escoles que, clar, no pots portar els nens tan petits en aquestes entitats, lògicament, però en els propis centres ja es fa recollides. Doncs, per exemple, recollides de mantes, ara portem material escolar, ara portem menjar. I així, des de petits, ells ja van entenent doncs que no totes les realitats són les que ells viuen.
Això ja ho fèiem al meu col·le, treballava.
Que ha existit des de sempre. Però després que ens trobàvem, que arriba l'època dels estudis universitaris o el món del treball, i qui va cap a aquesta branca són les dones. Els homes que s'acaben dedicant al tercer sector, avui en dia, molts venen o d'informàtica o de comunicació. Sí. No venen pròpiament de lo que és el tercer sector.
A les titulacions, diguem, dedicades més a l'acció social o que tenen aquest perfil professional, creieu que hi ha més dones de manera de natural, no?
Sí, perquè sí que és cert, i això potser també ho hauríem d'estudiar, no? Que en determinats llocs de treball gerencials és veritat que la formació d'aquests homes que estan al tercer sector a vegades no és en disciplines socials, eh?
Exacte.
A vegades, o si ho és en disciplines socials, a vegades han estat de la mà més de qüestions d'investigació, com és una sociologia, no tant de la qüestió de l'acció social més directa.
O una administració empresarial, alguna cosa de tipus econòmic.
Sí, de tema econòmic.
Perquè al final també aquestes estructures també necessiten d'una part logística que va més enllà de la pròpia idea o filosofia de l'acció social.
Això ens parlaria amb això que ara comentava la Mireia, d'una banda els models, perquè quan anem a fer orientació a escoles, a vegades, i això hi he vist programes documentals, no?, que si va una persona que fa mecànica, acostumen a un home, vull dir, clar, això s'hauria de trencar perquè si no ja hi ha un cert modelatge i és veritat, i això està estudiat, com de molt petita la nena se li transmet que no és tan bona per les matemàtiques, a l'hora d'escollir un batxillerat, les famílies, si és un noi, insisteixen més que faci un científic tecnològic, amb una nena el social ja està bé, això ja és el modelatge que estem sotmeses.
La càrrega que portem.
Ens socialitzen d'aquesta manera, és veritat, des de molt petits, ho parlàvem fa poc també en un programa, de com pues el que tu deies, les noies te'n deixen cap a estudis una mica més de noies i els homes, els pares, pues, volen que siguin estudis científics, el que sigui.
És que això que estaves dient, Laura, ara fa poc a una universitat de Girona van presentar números de tema del tercer sector social i veien que com a voluntaris a la universitat hi havia molt pocs nois i parlant amb els nois allò en petit comitè, els propis nois deien: ostres, la pressió del grup. És que si una noia diu que va a tal lloc a fer de voluntària un dissabte, mira que bé, ho dic jo, i a casa no és que els hi sembli malament, però... Ai, fill, no podries anar a fer bàsquet, per exemple?
Sí, no, anar a una burleta, posa't a un cau.
Clar, i els propis amics. Ai, això amb tot de noies i tal... Això és el que hem d'anar trencant, i això vull dir a la universitat.
En canvi, en el tema dels esplais, sí que veig...
més transversalitat.
Sí, en el tema dels esplais sí que ho veia.
Pues ens ha acabat el temps, Sònia. Quina llàstima, eh? Estem molt agraïts que hagis vingut fins aquí i ens hagis explicat tantes coses interessants.
Gràcies.
Ens veurem una propera vegada. També la Olga, moltes gràcies per venir. Laura, bon dia.
Gràcies.
Mireia, fins la propera. Res, s'ha acabat el nostre temps aquest, en aquest programa, el Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent, a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel. Recordeu, Plusvàlua Dones.
A radioestel.cat, tu tries.